Camins.
Bé, com... Sí? Se m'escolta? Ah, doncs jo no m'escolto. Ara. Bé, com sabeu, amb aquesta petita dificultat tècnica per iniciar-nos, avui és el dia d'un aniversari sonat a Ràdio Estel. Fa anys de la nostra estimadíssima i mai prou ponderada Mercè Raga, i des de Camins volem donar-li una petita sorpresa, a veure què tal surt. Per tant, ella no ho sap, però trucarem a la seva germana i ella ens la passarà així a boca de canó a veure què passa. Tal vegada tenim la seva carrera a les nostres mans, segons sigui la salutació. La tenim, Ferran? Tenim? Sí. Montse, bona vesprada.
Hola.
Bueno, gràcies per jugar amb nosaltres. Tens per ahir a la teva germana, a Mercè?
Sí.
Vinga, doncs posa-li el telèfon a veure què passa.
Vinga. David.
Hola, Mercè. Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Saps qui sóc?
Jo també.
No.
Et donaré una pista sonora.
A veure.
Mercè Raga?
Sou la gent de Camins.
Ah, la gent de Camins. Ara. Acompáñame per esta editorial sorpresa, Mercè Raga, que l'hem agafada en reunió familiar. Mercè, com estàs? Felicitats.
Mira, moltes gràcies. Ara està per la Perri, que t'està escoltant tothom.
Escoltarem les intimitats de Can Raga en aquest moment. Això serà molt interessant.
Ens has fet posar vermell repassant-ho ja.
Què dius? No, home, no, però sí, és un detall.
Jo t'acompanyo, a veure.
Vinga, després de la disco mòbil que se t'ha muntat a la redacció, que semblava allò Fiebre del Sábado Noche, la banda de Camins, i tu ets, ja ho saps, l'alcaldessa de la parròquia, volien felicitar-te en directe l'Esther, la Maria José, Carla, Pere, Paulita Moreno i Ferran Capdevila. Saps que t'estimem i que ens alegrem molt de compartir ràdio i vida amb tu.
Doncs moltes gràcies. Sabeu que sou una família més per mi, la gent de Camins.
Home, tu ets l'alcaldessa de la parròquia.
Especial.
Com?
Que sou únics i molt especials.
Sí, especialitos. Això es pot interpretar de moltes maneres, però vale, ja t'ho compro. Com ha seguit la tarda després de la disco mòbil de Ràdio Estel?
Com he seguit la tarda? Pues, sí. Doncs mira, en pijama i en família aquí a casa.
Fantàstic. Molts regals, Mercè?
És el millor plan. Molts regals, Rafa. Molts. Però demà t'ho explico a la intimitat.
Ah, sí? Perquè jo estava per demanar-te un que... Vale, però ja veig que no el vols explicar. Perfecte.
Però un moment, però ara estic al·lucinant, ho saps tot.
Bueno, escolta, clar, hi ha coses que ens arriben.
Una família Ragamarimón, estic veient, eh?
Sí. Mercè, felicitat una altra vegada, que acabis de passar un dia fantàstic, que t'ho mereixes, i molt, i també gràcies a la teva germana, la Montse, que ha estat el ganxo d'aquesta connexió a traïció.
Ho imagino.
Salutacions a tota la família Raga, també.
Gràcies, Camins, us estimo.
Ai, la Raga.
Fum, fum, fum!
Perfecte, això ha sortit perfecte. Cap carrera enfonsada, que era l'objectiu a evitar, evidentment. I hem saludat la nostra amiga companya, la meravellosa Mercè Raga, que avui ha fet, doncs, ha estat el seu aniversari. 40 anys ben macos. I ara us donem la bona vesprada a tots vosaltres. D'aquest dimecres 21 de desembre del 2022, dia 1 després d'una nova entrevista a Fragmenta, que ens va atrapar prou, vam conversar amb Jordi Pigem sobre el seu llibre Tècnica i totalitarisme, en què parla de la digitalització i la deshumanització. Una conversa repleta de saviesa al voltant d'una obra molt recomanable. Dieu també després de Rosario Santamaría, que era dimarts i que ens va portar, com sempre, el seu granet de sorra amb actualitat i entrevista sempre interessant, a Air Premium, perquè ens va visitar Mònica Navarro de Delicious and Sons, que ens va portar un detall en forma de salses i condiments supersans i superbons, i clar, ens va guanyar, especialment la Maria José, que es va emperrar en portar-se la Lioli i evidentment se'l va emportar. Quin dimarts, nois. Si voleu recuperar les coses que passen a la ràdio nocturna, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per la niña de la Lioli. Els nostres comptes, recordeu, Twitter @CaminsEstel, Instagram CaminsEstel. Tenim també una aplicació Radio Estel oficial per tenir-ho tot a la mà, sense excuses, una pàgina web radioestel.cat, i tenim també un canal de YouTube, això no és broma, amb vídeos una mica indecents, amb pijames i caselles. Avui dimecres, dia de reflexió sossegada al Camins. Després de les notícies rebrem l'Àngel Miret, que ja corre per aquí. Per cert, que ens portarà, com sempre, el seu recull de novetats socials, espirituals, diferents, i també la seva columna d'opinió. I a la part final del programa rebrem la Laura Apolo Dalfó, la Lauri per als amics, que ens portarà la seva mirada social i sensitiva. Avui amb un tema enfocat molt al Nadal, com és el tema de la perspectiva de gènere a l'hora de regalar joguines, i també la publicitat, etc. El debat està al carrer i avui el portem al nostre estudi de la mà de la Laura. Amb tota aquesta teca que no és poca i amb una mica de ressaca per l'aniversari de la Raga, la diva de Radio Estel, des d'ara fins les 9, la Macedònia 2.0, segona temporada, arribar és fàcil, mantenir-se un miracle, però de moment, i tot esperant l'any nou, resistim amb resiliència i una mica de sort, que també fa falta, també, per exemple, per guanyar un Mundial. Oi, Dibu? Vinga, arrenquem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Ara mateix entra Àngel Miret a l'estudi, s'aposenta, tenim ganes d'escoltar-lo, de les seves notícies, de la seva columna d'opinió, minuts d'angelologia de la branca miretiana al Camins.
Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel.
Àngel Miret, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Encantats de retrobar-te, et veig en plena forma, millor d'aquests constipats que tenies la darrera vegada.
Sí, una mica crònic. Quasi bueno, bé tots aquest hivern estem patint més o menys.
Això et dona personalitat a tu, aquesta veu una mica catarrada.
Així, una mica catarrada, sí. A la italiana, diguem-ne.
Home, i tant, això sona molt bé a la italiana.
A la cançó italiana.
Escolta, ja sabeu que l'Àngel Miret ens visita cada 3 setmanes per portar-nos notícies destacades, la seva mirada una mica del món, de l'espiritualitat, de la realitat que vivim. Sempre es dedica a buscar aquelles notícies que a ell li toquen una mica al cor i que li fan reflexionar i ho comparteix amb nosaltres. I jo li estava dient al Ferran, dic, aquest primer input que m'has enviat, en primer lloc m'ha impactat molt, perquè m'has escrit el delicte de l'enemistat amb Déu. Després he estat investigant una mica i crec que té a veure amb l'Iran, no?, en aquest cas.
Efectivament. Però jo m'he quedat parat també d'aquí bé que vulgui compartir-ho amb tots vosaltres, sí, perquè mai s'hagués passat pel cap que hi hagués un delicte que se'n digués enemistat amb Déu. I, efectivament, existeix aquest delicte, és a l'Iran, article 279 del Codi Penal.
Però crec, no se l'han inventat fa poc o no? O ja existia?
No. Això ve ja de fa molts anys, sí, perquè ja sabeu que és una teocràcia. Abans, doncs, hi havia un altre sistema, el Shah, perquè abans se'n deia Pèrsia de l'Iran, sí, és el nom en què tots potser l'hem conegut més a l'escola, perquè té un llarg historial.
Sí, sí.
Doncs en diuen amistat amb Déu, imposar o imposar la corrupció a la Terra. I concretament, perllongant ja el títol de l'enemistat amb Déu, diu qualsevol acció que suposi atemptar contra la vida, la propietat o la castetat de les persones, com també causar terror o crear una atmosfera d'inseguretat. Penes. Quines són les penes que s'imposen?
Doncs a veure,
són en 3 nivells. El desterrament, la més suau, la segona és tallar la mà dreta i el peu esquerre o a la inversa, i la tercera és l'execució. I, per tant, vol dir, doncs, és el que s'està fent aquests dies.
De fet, ara m'expliques més coses si vols, però jo diria que és el cas d'aquest futbolista iranià, Amir Nas Azadani, de 26 anys, que ha estat executat directament. O sigui, aquest ha arribat a la condemna més forta de les 3,
sí,
evidentment,
sí, sí,
i ha mort a l'Iran amb l'acusació, se li ha imposat aquesta pena capital per un delicte que contempla aquest codi penal que ens presenta l'Àngel Miret, que es diu Miharebe, que és enemistat amb Déu.
Sí, i tingués present que fins al mes de setembre a l'Iran, a part de per aquest delicte, per altres, s'han executat 400 persones. Executat vol dir que a través del sistema judicial s'ha imposat la pena de mort a 400 persones.
Aquest cas ha tingut molt de ressò perquè s'estava jugant a més el mateix dia la final del Mundial i d'alguna manera el fet que sigui futbolista estava, la gent ho relacionava molt, no? El fet de fer una crida, de dir això és una salvatjada.
Sí, però mira, més enllà d'una mica l'anècdota, a mi aquesta notícia em porta 2 reflexions.
Sí.
Una, mira, aquests dies fa poc han condemnat una senyora que era administrativa d'un camp d'extermini nazi, una senyora que té 96 anys, 96 o 97 anys, i que doncs ella, tot i que estava allà...
Va participar, o va ser còmplice, bueno, de 10.000 morts.
Sí, estava de secretària del camp, diguem-ne del comandant del camp, i ella diu que no se n'assabentava de res del que passava. Ja. Fins una mica difícil, perquè passava totes les comunicacions, llavors no hi havia ordinadors, i per tant cada paper que feia el comandant s'havia de passar a màquina d'escriure. Les reflexions són dues a mi. Una és, està passant això aquí al costat a l'Iran i no estem fent res. És a dir, potser d'aquí 20 o 30 anys ens en recordarem. Igual que aleshores hi havia tants alemanys i tants europeus que estava passant això davant dels nostres ulls. Estaven sacrificant a les persones jueves, a les persones amb discapacitat, a les persones que s'hi van resistir, també algun dia n'hem parlat, cristians i catòlics que van resistir-se a col·laborar amb el sistema. Doncs ara està passant això, 400 executats, milers de persones detingudes, es parla de 18.000 persones, es parla que d'ençà del conflicte hi ha hagut més de 500 morts, val a dir que també membres de les forces de seguretat. També es diu que hi ha hagut 60 o 70 policies morts pels enfrontaments. Bé, això ens està passant per davant i jo, si més no, jo tinc una mica de complexa de dir, bé, a part d'això que faig avui i de parlar-ne a nivell de tertulià o a nivell familiar, doncs no faig res més, no? I penso això, que en aquest moment s'està produint allà una massacre que ningú té present. Potser la d'Ucraïna ens fa perdre les altres realitats que hi ha al món, i és normal, perquè és una enorme desgràcia. Bé, allà encara existeix aquesta policia al·lucinant de la moralitat, és una policia que s'ocupa de que les dones això portin el vel en el lloc que, en fi, que correspon i que vagin la gent vestida d'una forma del que ells consideren decent.
Perquè tu, Àngel, t'ho demano, la teva reflexió, a veure si me la saps dir, què creus que hauríem de fer nosaltres com a societat davant d'aquest fet?
Doncs no ho sé. Nosaltres com a societat, com a individus, jo penso que el poc que podem fer és denunciar-ho i manifestar-nos. No tenim gaires més opcions. I apretant els nostres governs, i vol dir exigint als nostres governants que s'imposin sancions, que ja s'imposen, però que d'alguna manera radicalitzi aquesta hostilitat, no contra el poble iranià, que mereix tot el meu afecte i tots els meus respectes, sinó contra aquest sistema teocràtic terrible que, a més, allunya a les persones de Déu. Tinc jo aquesta impressió, perquè, és clar que en nom de Déu es facin aquestes barrabassades, doncs mira...
Increïble.
Ara, també és veritat que les sures, jo m'he repassat una mica historial de les sures, i concretament la sura 532 i 538 de l'Alcorà.
Sí.
Després hi ha teòlegs i musulmans que ho matitzen això i diuen que s'ha d'interpretar també com tantes altres coses també de la Bíblia, d'acord amb els temps. Però en allà, en aquestes sures, demana castigar a mort aquells que no creuen o que incompleixen la llei islàmica.
Això ho recull el propi Corà.
Eh? Sí, és una sura de l'Alcorà. I l'altra cosa que em fa meditar és que, esclar, estem en un extrem i l'altre, és a dir, aquí es castiga això que se'n diu l'enemistat amb Déu, que podríem ara donar-hi més toms al que significa això, i l'altre aquí, doncs, quasi bé que es premia l'enemistat amb Déu, no? En les nostres societats sembla que la brometa a l'entorn de Déu i de tot el que pels cristians resulta sagrat, doncs, no té cap importància.
I, de fet, si no tens cap més reflexió, jo crec que aquest tema, aquesta darrera reflexió, ens ajuda molt a enganxar-nos en la següent.
Efectivament.
Have a good time. Punk your punk. Drink your drink.
Perquè ens volies parlar, l'input és el següent: Nadal sense pessebres.
Doncs sí, ja sabeu que hi ha tot una tendència, que he de dir que per sort és més d'una elit, una elit, diguem-ne, que té un determinat tipus de pensament i que representaria molt bé l'actual consistori barceloní,
sí,
que fins i tot vol canviar el nom del Nadal, a tal punt els molesta, que és allò de que
això
volen...
Això no ho havia
escoltat. Sí, volen passar-ho pel nom de solstici d'hivern.
Ah.
Solstici d'hivern, és a dir, passar el nom de Nadal, de reconar-lo i dir que són les festes del solstici d'hivern.
Ja. Molt bé.
I ja sabeu que hi ha hagut fins i tot dinàmiques d'enfrontament amb llars d'infants que posaven un pessebre i que això ha considerat que era un atemptat a la llibertat religiosa.
Uh-huh.
Jo el que vull dir són unes quantes reflexions també en relació a aquest tema.
T'escoltem.
Una, els que posen l'arbre pensant que fan un acte de modernitat i de laïcisme, que sàpiguen que l'arbre ve de les cultures religioses nord-europees que celebraven el naixement del Déu Sol,
uh-huh,
i que justament s'escollia l'arbre perquè hi havia dos significats. Un és que l'arrel les fulles són perennes, que és un símbol de vida eterna, i la llum, que era la llum, diguem-ne, que donaven les deïtats en els homes.
Sí.
Després aquest arbre va ser adaptat per les tradicions cristianes des de mitjans del segle XIX, però que sàpiguen aquests que parlen del laïcisme i que l'arbre...
Que l'arbre té tota la connotació, també.
Té una connotació purament religiosa, i que després ha estat traslladat. Cosa que jo crec que passa una mica amb el pessebre, perquè, òbviament, nosaltres hem de respectar, només faltaria, a totes aquelles persones que no són creients o que no són creients cristians. Només faltaria. Però jo crec que rebutjar el pessebre, i tornem ara a l'origen del tema, el pessebre, és rebutjar la cultura, perquè les tradicions culturals incorporen aquells elements que d'una manera o altra hem heretat, que ens donen continuïtat amb els nostres avantpassats i continuïtat també amb els que venen darrere nostra, i per tant el pessebre en aquest moment ha transcendit ja en l'àmbit estrictament religiós. El pessebre pels cristians significa el naixement del Salvador, i per tant el missatge que ens dona aquest pessebre auster, pobre, aquest naixement del Crist en un lloc envoltat de bestiar, enmig de la palla, però també és, evidentment, una tradició cultural, igual que ho és el tió, i que ho és també l'arbre de Nadal, indiscutiblement, i que ho és el dia de Sant Esteve, i el dia de Nadal, i el dia de Cap d'Any. I em sembla molt empobridor que alguns polítics de molta curta mirada doncs hagin fet aquests passos enrere. Per no assenyalar només l'Ajuntament de Barcelona, he de dir que també vaig quedar encara més sorprès de que en el Parlament de Catalunya, que l'any passat sí que es va posar pessebre per l'Associació de Pessebristes, aquest any també s'ha rebutjat. I algun dels grups que l'ha rebutjat m'ha sorprès perquè no està en el seu ADN, diguem, aquesta hostilitat contra les tradicions culturals d'una banda o el fet religiós de l'altra i de l'espiritualitat.
A mi, Àngel, si em permets, em crida molt l'atenció aquest tema, perquè jo tinc molta sort. Jo conec gent que posa el pessebre a casa seva i el posa amb una fe manifesta, perquè creuen que es commemora el naixement del Senyor i que va existir, i que etcètera, etcètera. Però després conec gent que no té aquesta fe, però que en cap cas rebutja el pessebre, sinó que participa d'aquesta festa d'una manera cultural, de valorar que és una cosa que ens ha acompanyat.
Absolutament. És que això és el que em referia, que el que estic fent i el que estic dient no és una teorització. Jo d'aquests en conec molts, no uns quants, que arribes a casa seva, tu saps que és una persona agnòstica o fins i tot atea, i que no obstant això et trobes amb el pessebre allà a casa seva, el pessebre tradicional, és a dir, la cova, amb la Mare de Déu, a Sant Josep i l'Any Jesús.
Jo crec que signe...
No preguntes, però suposo que volen incorporar-se aquests elements tradicionals de casa nostra.
Jo crec que és signe d'intel·ligència. Tot el que sigui refusar visceralment, crec que és signe d'estupidesa una mica, i que la intel·ligència et permet tenir aquesta visió global. Si no ets creient, perfecte, però refusar-lo doncs no li veig massa sentit tampoc.
Bé, però és aquesta creuada que insisteixo. L'única tranquil·litat que jo tinc amb aquests temes és que, i de fet per això he dubtat inclús de parlar-ne avui, és que és un tema més d'aquests quatre que volen, diguem-ne, adoctrinar el conjunt de la societat amb unes quantes teories, d'altra banda ja molt desfassades, molt degradades des del punt de vista filosòfic i intel·lectual, perquè jo crec que la gent del carrer acull en plena naturalitat i simpatia qualsevol mostra d'aquestes, com ho és el pessebre a casa nostra per la diada de Nadal. És que si no, aviat serà tradició el Corte Inglés i no serà el pessebre.
O Amazon, o ni el Corte Inglés.
Déu-nos en guard, que no ho fanem a ningú.
Àngel, fem una petita pausa, si et sembla bé. Fem una publicitat breu, 2 minuts, i tornem, que tenim encara 2 temes per parlar amb tu, i jo espero que puguem arribar a tot. Pausa i tornem amb Àngel Miret.
Som-hi.
Ràdio Estel, la ràdio del teu Nadal. Ràdio Estel us desitja bones festes. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Encara que siguis de vidre, te'n recordes? I qui no? L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia més persones reciclem correctament les ampolles i els envasos de vidre sense tapa al contenidor verd, un petit gest molt important pel medi ambient. Envasos de vidre al verd, cert, perquè el futur del planeta encara és a les nostres mans. 10 anys després, reciclem més. Residuumvas.cat.
Generalitat de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1.
Camins. Fogons.
Jo dic caselles.
On són les meves torrijas?
És que les havia provat, croquetes i molt. Claro.
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Nosaltres no només fem pollastre a l'art.
Galetes, cubans, carquinyolis, un tomàquet de rodanxes.
El romesco colomí.
Jo vull el pollastre al cava.
I dale.
Un postre, falta un postre.
La bona vesprada a Ràdio Estel.
Tres minuts que passen de 9:15, seguim amb l'Àngel Miret fent la seva columna d'opinió. Hem fet la repassada ja una mica aquest delicte de l'enemistat amb Déu que succeeix a l'Iran. Hem fet la reflexió sobre aquest Nadal sense pessebres que pretenen imposar d'alguna manera les autoritats, especialment el consistori de Barcelona. I ara anem cap al Perú. I el títol que tu m'has posat, el Perú el tenim en un moment molt complicat. I tu m'has posat un input que és el Perú pot ser no tot és el que sembla.
Sí, és un punt de vista meu, que aquest no tinc acreditat, però una mica perquè ens situem en el Perú.
Però aquesta és la teva columna d'opinió, sí, i volem escoltar-la.
Sí, sí, mira, en el Perú, només perquè, en fi, per fer una breu història de com ha anat darrerament la política,
sí.
Els últims presidents, Alejandro Toledo, espera l'extradició a Califòrnia, l'Alan García es va suïcidar quan el havien ja enganxat per corrupció, un altre... Estic dient per ordre, l'Ollanda Humala, sí, que va ser president també, està en llibertat condicional per corrupció, Kuczynski, corrupció, Martín Vizcarra ha deposat el 2020 per corrupció, és a dir, tots. Només en queda un, que és el Francisco Sagastí, que sembla que és l'únic honrat que hi va haver i que va entrar i va sortir de seguida. Pedro Castillo. Pedro Castillo és el que ha estat deposat o cessat perquè, per possible corrupció, també com tots els seus... Bueno, ja no parlem d'en Fujimori, aquest és aquell famós que ha estat a la presó i encara hi és, no?
Sí.
Bueno, el Pedro Castillo és un senyor que és d'una família analfabeta, molt pobra, és mestre, ha estat sindicalista... i d'una forma, diguem-ne, tan curiosa, accedeix a la presidència. Aquesta presidència ha estat poc més d'un any i mig, no gaire més. Bé, aleshores, en aquests any i mig ha tingut 5 governs diferents, si calculem, si no sé, 2 mesos o 3 de mitjana,
sí,
80 ministres. I aleshores, bé, en un moment donat, sembla que el Congrés d'allà el volen fer fora, per corrupció també, que jo no he aconseguit esbrinar quina corrupció concretament se li imputava, però segurament hi deu haver alguna cosa més concreta del que jo dic.
Ell defensa que és tot...
Aquí vaig a parar.
Que no és cert, aquestes imputacions.
Jo no sé el que ha passat, però jo sí sé que és un home humil, que és un mestre, que té una edat ja, i per tant, diguem-ne, que ha viscut sempre d'una forma absolutament modesta, i ves per on, aleshores l'intenten fer fora per corrupció també, com d'altra banda sembla que és tradició en el país,
sí.
I aleshores, doncs, ell això sí, fa una cosa que jo crec que és incorrecta, que és instar l'estat d'emergència per evitar la votació en el qual se l'anava a fer fora, i sembla que efectivament hi havia una majoria de diputats suficients com per fer-lo fora, i a partir d'aquell moment, doncs, la Fiscalia del Perú i el propi Congrés consideren que el que està fent és un cop d'estat, se'l deté, i en aquest moment està pendent de veure què passa, diguem-ne, està detingut, la seva família... part de la seva família es va exiliar, sembla que ell també anava cap allà, es va refugiar a l'ambaixada de Mèxic, amb tot això han trencat relacions a Mèxic i el Perú, no sé si trencat del tot, però com a mínim el Perú ha ordenat a l'ambaixador de Mèxic que marxi en 72 hores, això és d'avui, o sigui d'aquestes hores.
Sí, 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 sí.
I aleshores, és clar, a veure, a mi tot això em fa mala olor. Ningú en parla i tothom sembla que sí, que és un gran escàndol el que ell volia fer, i segurament és un gran escàndol. Però, noi, al país hi ha un 4% de blancs, un 96% d'indígenes, i sembla acreditat, i això és la documentació que jo aquests dies he llegit i força, que són no més de 80-90 famílies els que controlen el país. 80-90 famílies, que són les que maneguen el que és un país ric, en realitat, Perú.
L'economia del país passa per aquestes
famílies.
És
un país ric on la gent és pobra, una paradoxa d'aquestes, d'allò. Bueno, o sigui, té minoria, sí. Té un sector agropecuari prou important, és un país, diguem-ne, que podria tenir uns grans recursos. Aquesta oligarquia és la que ha vingut, diguem-ne, controlant el país pràcticament de manera secular des de la independència del Perú d'Espanya, i aleshores ves per on per primera vegada apareix un senyor que no forma part d'aquest grup de gent que ja venen de l'alta societat, com l'Alan García, o que venen de l'exèrcit o de la milícia armada. I ves per on, al cap d'un any i mig, ja també diuen que és un home corrupte. No? Jo dic que ràpid que ha anat, tota una vida fent de mestre, de sindicalista i de polític honrat, i de cop i volta, potser sí, però jo ho trobo molt estrany. I encara trobo més estrany que les protestes no les estan encapçalant gent que tenen ganes de fer soroll, sinó que per exemple, la federació més gran de sindicats està al front de les protestes, totes les federacions indígenes estan al costat d'aquestes protestes, sí. Les entitats d'agricultors, és a dir, la gent pobra és la que està protestant. El que està protestant perquè això no queda clar. I aleshores, malgrat que aquí la premsa veig que no recull rei, que tothom dona per sentat, que és un corrupte com tota la resta de presidents i de polítics que s'han fet fora del Perú, jo començo a tenir alguna idea de que potser estem assistint a l'enderrocament d'una persona que potser amb falta d'experiència política, potser amb autoritarisme, perquè aquesta gent a vegades també és veritat.
Amb els seus pecats, podríem dir.
Que segur que en té, però que aquesta radicalitat de fora, que no fas el que manen els amos del país, potser també és així. I,
com a mínim, em sembla un raonament i un dubte.
Com a mínim, n'hi ha per pensar-hi.
Té fonaments.
Sí, jo diria, no sé si és el que és, però com a mínim potser no és el que sembla. Que està diuen bé. Un mes a la llista de corruptes.
És interessant. Jo crec que, com et deia, crec que és un pensament amb fonament. Àngel Miret, com es presenten els Nadals, ràpidament?
Doncs bé, gràcies a Déu, tots els problemes que han tingut familiars de malalties i tant, doncs sí. Sembla que estan tots en vies de solució.
Fantàstic.
O solucionats, i per tant ara iniciem aquell procés de quasi totes les famílies de vinga a menjar, vinga a regals, i en tremendo. Que jo també intento fer una mica de contenció.
Fantàstic.
Una mica de contenció perquè, noi, entre menjars i despeses i tal, doncs al final... En fi, o sigui, que intentaré prendre'm uns dies de calma en algun moment de tot aquest període tan llarg.
Hem de trobar un equilibri.
Un equilibri, sí, perquè...
Una justa mesura.
Que si el tió, que si el Nadal, que si el Reis, que si Cap d'Any, dius, home, està bé, no? Vull dir, celebrem, fem el pessebre, però no cal que cada dia mengem torrons.
Jo tenia un amic, i et regalo aquesta frase abans d'acomiadar-te, que t'he d'acomiadar ja, que deia, respecte al menjar, hasta que no desfalleces, no és gula, em deia. Per tant, tenim molt de marge. Àngel, ens retrobem l'any nou.
Vinga.
Bones festes, bona entrada d'any i mil gràcies per tot el que ens aportes aquí.
Res, gràcies a vosaltres, adeu-siau.
Vinga, una pausa i Laura Polo Dalfó pren aquest estudi.
Ràdio Estel.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari. Aquest hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
No veus resposta a una pregunta interessant?
Perquè m'ha saltat.
Ah, és ben, no, has anat directament a les...
No, cap problema.
Som un equip jove, dinàmic i...
Som, som, en primera persona. Jo...
Amb Rafa Sanahuja.
Que cabra.
I altres persones que expliquen coses. There's a star man
waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks... És dimecres, per tant, visita sempre esperada al Camins... La veu que susurra entre passadissos deserts el cap de setmana, els informatius d'autora de dissabtes i diumenges i festes de guardar, ella és Laura Polo Dalfó, la Lauri, per als amics de Botellot.
No, no em diuen Lauri, els meus amics...
Com et diuen?
Lau o Laura.
No, doncs és molt més de Botellot, Lauri, la Lauri.
És que no fem Botellón, ja.
Com que no?
Bueno, a vegades. És broma, papa
tu i mama. Tu mateixa t'has delatat. Bueno, la Lauri arriba a la ràdio i ja es percep aquest ambient social, solidari que ens regales. Laura, vens amb nosaltres per enriquir els nostres dimecres perquè ens ajuda a expandir la nostra mirada i a conèixer aspectes de la realitat que sense tu doncs, no seria possible. A veure, Laura, què ens portes avui?
A veure, avui, com ja saps, aquest cap de setmana és Nadal.
Sí.
Una festa...
Tinc una lleugera idea.
Sí, no?
Sí.
Ho has sentit avui?
Sí, ho he sentit
vale.
Avui.
Pues és una festa, en principi, sí, per estar amb les persones que estimes i, sobretot, per demanar regals.
Procedeixo a llegir el guió literalment. Rafa, si vols dir algo graciós, és el moment. Perquè sóc una fan loca del Justin.
És que posa la versió de la Maria Carey amb el Justin Bieber.
Ah, molt bé.
Sí.
Per tant, lo graciós és dir el que m'has escrit al guió. En aquest cas. Bueno. Escolta, aquesta és una cançó de... És possible que sigui de... com es diu la pel·lícula aquella de... surt.
No, però no ho sé. És la clàssica de la Maria Carey, no?
És una clàssica de Maria Carey.
Jo diria
Maria
que
Carey.
Sí.
Però és molt nadalenca. A mi em sona d'una pel·lícula. Bueno, ja em vindrà, no et preocupis.
Bueno, endavant, és igual. Laura. La cançó el que ve a dir és All I Want For Christmas Is You, que vol dir tot el que vull per Nadal, ets tu, és tu. Però realment sabem tothom que els infants busquen coses més enllà i igual que les persones adultes, no?
Sí.
El problema principal és com la publicitat de les joguines durant el Nadal reprodueix els rols de gènere entre nens i nenes. Les joguines rosa, de neteja i de cuina, de bellesa i de ser mares, per les nenes. I les joguines blaves, de ciència, de motor i de lluita, pels nens. Així es perpetuen uns rols de gènere que hem creat i que dia rere dia s'estan intentant trencar. Què passa? Que quan arriba el catàleg sembla que això no hagi avançat.
Doncs mira, justament ahir ho parlava amb una persona allegada que és una cosa ben horrible, allò de donar el catàleg als nens, saps? I vinga, que vagin senyalant, no sé. És com un recurs fàcil i té una mica els seus perills, diria jo.
De fet, alguns professionals de la publicitat i l'educació coincideixen en que el problema de fons és la mateixa societat i que els anuncis només perpetuen els clichés que venen. Però s'ha avançat alguna cosa des de que, per exemple, jo era petita o encara més enrere des que tu eres petit.
Ui, imagina't. Sí, s'ha avançat molt, jo crec.
Sí, no sé, ho veurem avui, no?
Vale, ho veurem. Doncs anem a veure amb una professional del sector. Ella és l'Anna Mas, educadora social, autora del llibre Educar en Valores i fundadora de Creaduca, un projecte que busca posar al centre de l'educació els valors i la vida per fer créixer els infants. És un projecte ambiciós i amb molt de sentit. I ara podem saludar. Anna Mas, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres en els nostres dimecres una mica de mirada social per tractar aquest tema que ens ve molt de gust. Anna, tu com a persona molt interessada, com afecta la publicitat per Nadal a les dinàmiques de gènere, les joguines? És un tema que està molt al carrer i es debat molt. Tu com penses que afecta aquesta qüestió?
Bueno, com dèieu ara, jo crec que la segueix perpetuant, no? Al final la joguina en si no té per què ser sexista, però la publicitat i tot el que l'envolta i la societat en general, pues l'etiqueta i la col·loca en un cantó o l'altre de la societat, no? Com un gènere en concret.
I quan hi ha aquest canvi dins del propi infant, o sigui, perquè, clar, ells no neixen amb gustos de nano i de nana, no? Quan es dona aquest canvi i com es produeix?
Bueno, en molts casos aquest canvi, o sigui, això ja ve des d'abans de néixer, no? Aquells comentaris de si s'és nena, pues ja li pinto l'habitació de rosa, si és de blau, els regals que reps de l'entorn, encara que tu vulguis fer-ho molt bé, pues acaben sent pilota si és nen i cuina si és nena, i tot això abans de néixer, imagina't la pressió, no? Llavors, a la que comencen a socialitzar una mica, ja venen amb això après. Tot i que potser els encantaria tenir una pilota a les nenes, però no els hem donat l'opció de tenir-la. Si a més vas al supermercat o veus els catàlegs de joguines, pues ja t'està dient que allò no és per tu, perquè allà el que surt és un nen.
Sí, sí, és així.
No hi ha aquesta opció.
Mira, has posat un exemple que jo crec que és molt, molt representatiu, que és el tema de la pilota, eh? Perquè jo recordo, jo tinc 42 anys, i quan jo era petit, evidentment, el futbol pràcticament... Què et rius? Que em veus gran i desmillorant.
No.
Bueno, el futbol, Anna, era monopoli dels nens, quan jugàvem al futbol a l'escola. I ara, avui en dia, jo tinc dues filles, juguen a futbol a l'escola de manera molt natural i sense cap problema. Tot això em ve molt bé per preguntar-te si tu penses, que jo crec que és evident que sí, però a veure la teva opinió, si hi ha hagut una evolució en els darrers anys i menys dinàmiques de gènere.
Jo crec que estem evolucionant i estem en el camí, no? I les persones que prenem consciència i posem atenció en això ho estem fent molt bé i això ens ha quedat molt clar. Però sí que és veritat que, com en moltes altres temàtiques socials, pues a la que hi ha una mica de canvi ens relaxem i pensem que ja està tot fet i queda molt camí. Vull dir, encara tenim grans marques de joguines que separen per colors, rosa i blau, i són coses que vulneren directament els drets de qualsevol infant. Jo puc triar sense que estigui condicionat per un color, no? Llavors hem de seguir posant molta atenció en això, però sí hem evolucionat. Als patis hi ha nenes que juguen a futbol, per tant estem evolucionant.
I tant.
Tu comentaves abans, Anna, que al final és com a que des de que són petits, des de que neixen, els hi marquem un camí, no? Aleshores, de quina manera podem ajudar a revertir aquestes dinàmiques des de casa, com amb les famílies?
Pues primer de tot, i integrant coses que no estiguin condicionades pel gènere. Vull dir, podem regalar una cuineta a un nen sense que això ens provoqui una gran ansietat, no passa res. No? Vull començar per aquí. I sobretot explicant-los que això és un tema social que ve de la societat, que ho estem canviant, però que ells tenen opció a triar el que vulguin. Vull dir que estarà bé que els recolzarem si trien una cuineta i els recolzarem si trien un carretó de neteja i si volen un joc de ciència. Vull dir que està bé, que aquí surt un nen perquè algú ha triat això, però que és una opció per ells i per elles.
És que aquí, evidentment, tot el que és el tema publicitari s'ha de fer un pas endavant, no? I d'alguna manera treure aquests estereotips que durant tants anys han estat tan marcats, només cal veure els spots antics, no?, de les joguines i d'altres històries, però també d'alguna manera, i parlo una mica com a pare de família, aquest tema, jo tinc dues nenes i un nen. I el nen, ara parlaves de la neteja, participa de la neteja de la casa amb naturalitat, cosa que a mi no se'm va fer. I de la cuina, per exemple, ens posem a cuinar ell i jo allà, pim-pam, pim-pam, i es viu a casa amb naturalitat. Jo crec que en aquest sentit els pares, la societat en general, sí que han fet un pas endavant com a família. Anna, des de fora, a l'escola, per exemple, en projectes com Creaduca, com el teu projecte, com creus que s'està treballant tot plegat?
Jo crec que un error que cometem molt és creure que el que passa al nostre entorn és la realitat absoluta. no? Llavors, jo veig els meus nebots que, òbviament, estan educats amb una mirada lo mínim sexista que poden, sí. Però no és la realitat. I tu entres en una aula amb 25 nens i hi ha molta diversitat. I molts nens encara tenen molt estigmatitzat que, com que són nens, no han de ni netejar ni cuinar. I com que són nenes, pues, han de fer totes aquestes tasques i les nenes no juguen a futbol i els nens sí. I això segueix molt perpetuat i molta feina. Però sí que és cert que jo crec que des de les escoles s'està fent, els mestres estan fent una feina brutal d'educar en valors en aquest sentit. Es fan moltes activitats per trencar tots aquests estereotips sexistes i donar veu, no? També, sobretot al món de les dones, perquè vegin que tenen moltes més possibilitats, i al món dels homes perquè vegin que les que creien que no eren seves també ho són. Vull dir que a través del joc jo crec que a les escoles s'està fent molt bona feina.
I ara tornem un moment al que és la publicitat de les joguines. Creus que des de les institucions públiques s'hauria de legislar en contra d'aquest tipus de publicitat? És a dir, s'ha de posar com pre o es pot fer només socialment?
Jo sóc molt radical i crec que al final arriba un moment en què si veiem que des de les grans elites no està sortint això, algú ha de posar un límit. I com que estic molt a favor dels límits, crec molt fermament que sí, que s'hauria de regular i que no podem permetre'ns doncs, això. No podem permetre això, bàsicament, perquè és la societat del futur. I nosaltres, que som... Jo tinc 34 anys, ja m'he hagut de treballar prou per entendre que tenia dret a fer coses que ningú m'havia explicat. Deixem-los un camí molt més fàcil a ells i a elles. Llavors, sí, regulem, o igual que regulem altres coses, no podem permetre que hi hagi publicitat sexista.
Aquest biaix de gènere en els infants, com creus que perjudica de manera global a la societat?
Jo crec que és un dels grans problemes que tenim. Crec que és el pal de paller. Si realment poguéssim resoldre això, hi hauria una mirada molt més igualitària i la majoria de conflictes que tenim a nivell social es desmuntarien. I crec molt fermament. Vull dir, realment estaríem en una mateixa posició, al mateix espai del pòdium. El problema és que ara encara no en som. Llavors, qualsevol conflicte ve arrel d'aquesta diferència de gènere.
Clar, i com deies ara, no? Com que són les, al final són les generacions del futur, d'alguna manera el que passarà d'aquí uns anys està, al final, condicionat per com creixin aquests infants, no?
Clar, sí, sí.
Totalment, és que els estem deixant un futur totalment negre i realment tindran molta feina aquestes generacions a tirar endavant. I sí que hem avançat en moltes coses, no? Que com parlàvem abans, però també hem retrocedit en moltes altres, doncs a nivell d'estímuls, de xarxes socials, de tot el que un infant rep a nivell de gènere, de nois, de noies, tot això nosaltres no ho teníem a les nostres generacions. I aquests nens viuen sota una pressió molt gran d'estigmes.
De fet, ara et volia preguntar, més enllà dels valors feministes completament necessaris, quins altres creus que s'han de transmetre als infants, no? Els que pots explicar, per exemple, al teu llibre o al teu projecte, que per cert, que no t'ho he dit, Rafa, però té gairebé 100.000 seguidors a Instagram.
Déu-n'hi-do.
Aleshores, bueno, Anna, la pregunta, que més enllà dels valors feministes, quins altres cal transmetre als infants?
Jo crec que estem en un moment en què és superimportant transmetre el respecte i la col·lectivitat, deixar de pensar amb una mirada individual i entendre que tot allò que fem col·lectiu tindrà molta més força i que necessitem el suport mutu, que els infants puguin explicar el que senten, que sàpiguen que serà un espai segur, que els acompanyarem, que tot es farà des de l'espai col·lectiu, no? Estem en un moment social de molt respecte i molta individualitat i necessitem capgir això perquè anem tard.
Anna, ja per acabar, com a punt final de la conversa, que ha estat, jo crec, molt interessant, recomana'ns una joguina, allò que sigui adient per a nens i nenes.
Sí, és a dir, que no tingui potser aquest biaix de gènere.
Mira, jo sóc superfan dels jocs de taula.
Ah, bueno.
Sí. Jo tinc
una estanteria a casa repleta de jocs de taula. Després juguem a 4, però tenim 24, o sigui,
sí,
una cosa...
Sí.
Que tinguin un viatge de gènere. No n'hi ha gaires, tots són per tothom.
Sí, això sí, és veritat.
És veritat, és veritat.
Que, a part de tot el que sigui més de construcció, per més peques, de fusta, que ara ja està molt cuidat, doncs deixem-nos, potser no cal regalar una cuineta o un carro de neteja, que això ho podem fer a casa de manera virtual.
No, que al final són nens.
I podem regalar jocs de taula que impliquen molt respecte i molta competitivitat bonica i molta col·lectivitat perquè juguem junts. I són jocs per tothom, per petits, per grans, i n'hi ha moltíssims ara al mercat, és una bogeria.
Quin t'agrada, Anna? Tu, aquell que dius, vinga, tenim una estona un diumenge a la tarda, tirem d'aquest.
Jo sóc molt fan del Rei dels Daus.
Oh, no el conec jo, aquest.
Tot el dia. Del Plenus, del Quix, no sé.
El virus o és massa
infantil? A mi no m'agrada. I a tu, quin t'agrada tu, Rafa?
A mi m'agrada el virus.
A mi el Catan.
A mi el que no m'agrada... Ah, el Catan, també el tinc, però no l'he explorat massa.
I el Banc.
A mi el que em passa... Perdona, Anna, que ara ens posem una mica amb els jocs de taula. Però a mi el que em passa amb els jocs de taula és que si ha de ser una cosa molt àgil, m'atabalo. Jo necessito repòs.
Bueno, perquè ja tens una...
Bueno, que sàpigues, Anna, això ja t'ho avanço, que Laura és experta en insultar-me en antena.
Per tant, no és veritat.
Avui ha fet un amago d'insult. L'Anna Mas-Struc és educadora social, autora del llibre Educar en valors i, a més, és fundadora de CreaEduca, aquest projecte que busca posar al centre de l'educació valors i la vida per fer créixer els infants, doncs, de manera que puguin fer una societat, doncs, més justa i més equitativa. Laura, Anna, bueno, moltes gràcies per estar amb nosaltres,
Anna.
I ànims amb els teus projectes i la teva divulgació.
Moltes gràcies.
Adeu. I Laura, adeu. Lauri, Lau. Moltes gràcies a tu també.
Gràcies, Rafinha.
Rafinha.
Bueno, xulíssim.
Rafinha és un... Rafinha no juga al Barça?
Sí, sí,
vale,
sí.
Perfecte. Bueno, és dolent, però vale. Laura, gràcies, de veritat. Vinga, nosaltres que recollim amb aquella alegria.
Fum, fum, fum!
A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimecres de la segona temporada de Camins, amb l'única persona que no ha estat convidat a la festa d'aniversari de la Raga, vés a saber quines històries tindran. Ferran Capdevila a la producció, tenim des de l'esquerra de l'Eixample a Carla Buigas a la redacció, des d'un món maco i feliç per a Juventí Balcells, també redactant. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i les xarxes socials són seves i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so i el muntatge musical. Avui amb una jaqueta nova que li ha donat un esperit molt combatiu, podríem dir. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Ja no és l'aniversari de la Raga, quin descans. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimecres. Nosaltres ho deixem aquí, però demà tornarem amb la ràdio nocturna, la Macedònia, el Tutti Frutti. Ho tornarem a fer, farem Camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.